Doctor Dani Pretolambra, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
El catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Em permets, Dani, que ja que tenim la Mireia, analitzem un momentet les dades actualitzades perquè tornen a haver-hi contagis alts. Aquest seria un dels primers titulars, més de 3.000 contagis. Ahir eren 1.000 més, però és diumenge, per tant, les dades s'han de calibrar. Segurament una de les dades significatives del dia és que ja s'ha superat els 1.000 hospitalitzats a Catalunya, de nou, i que, pel que fa a la vacunació, continuen disparades les terceres dosis. Anem per parts. Indicadors de la pandèmia, Mireia.
Mira, la R baixa, estem a 1,22, baixa gairebé un punt en relació amb fa una setmana, el risc de rebrot també baixa, però estem a 478, la incidència acumulada puja, estem a 403, taxa de positivitat també puja 9,05%, els contagis, com deies, estem a 3.400 les últimes 24 hores, però portàvem dos dies a 4.500. La tendència és evident que anem pujant. I pel que fa a les defuncions, doncs també es comença a pujar, en tenim de mitjana 50 a la setmana.
Pel que fa a la pressió hospitalària, dèiem, s'han superat els 1.000 ingressats?
Sí, exacte. Estem a 1.013 avui. Fa una setmana estàvem a 720, per tant va pujant ràpidament. Pel que fa a la UCI, estem a 237. Fa una setmana estàvem a 177. Puja més a poc a poc.
I pel que fa a la vacunació, deies que sobretot han augmentat molt les terceres dosis fins al punt que hem superat ja la barrera del milió de vacunes posades.
La xifra exacta de tercera dosis estan disparades els últims dies. Ahir, tot i ser dissabte, hi van haver 28.546 terceres dosis, però vaja, és això, el ritme és intens pel que fa a aquesta vacunació.
Aquestes són les dades del dia. Doctor, previsió d'escenaris, tenint en compte que esteu al Regne Unit, heu vist com avança la variant Omicron, quina és la situació que creieu que ens ve per davant?
Bé, doncs la variant Omicron pinta bastant malament. Les dades que tenim del Regne Unit i de Dinamarca, que sabeu que són els països que realment fan una feina molt bona genotipant variants del virus, són que creix molt, molt ràpid, que s'escapa a l'immunitat vacunal i per tant, la combinació d'aquestes dues coses vol dir que segur que tindrem una onada molt gran de casos aquí seguríssim, i tard o d'hora també a la resta d'Europa i als Estats Units, no? Per tant, la previsió en aquest sentit és molt dolenta en quant al nombre de casos. El que ens queda per saber, i encara ens queden, jo crec, 2-3 setmanes per tenir dades fiables, és fins a quin punt les vacunes ens protegeixen contra malaltia severa i fins a quin punt aquesta variant és tan o menys o més severa que les prèvies.
Aquí hi ha una de les qüestions centrals, doctor Pretolambra, que és què sabem i què no sabem ara mateix de la variant Omicron, no? Perquè portem setmanes parlant-ne, els experts no pareu de demanar una mica de temps, que és absolutament lògic. Hi ha alguna cosa que ja sabem segur i alguna que no sabem segur?
A veure,
certeses sabem... i incerteses, diguem.
el que sabem, i jo crec que segur és una paraula massa forta per fer servir en ciència, però el que sabem...
La meva ment humanista, diguem-ne, o de lletres, que posa certeses on no n'hi ha. Però des de la ciència, evidentment, no hi ha mai certesa del tot. Però
és el gran avantatge que tenen.
Sí.
Això va ser el principi dels temps que s'ho van posar. Van guardar un tapent en allà i així sempre van coberts.
Quina és l'aproximació a la certesa que tenim més pròxima, diguem-ne?
Sí, sí, ja amb total honestedat. Les dades així més recents que han sorgit aquesta setmana, les més bones en quant a tamany mostral i de més, són del Regne Unit, que tot i l'incertesa demostren efectivament un ritme de creixement molt, molt ràpid. El nombre de casos es duplica cada 2,5-3 dies. De fet, Escòcia, que té també un sistema que genotipa el 95% de casos, diuen que segurament aquesta setmana vinent Omicron ja serà la variant predominant al seu país. I l'altra dada que desgraciadament hem après aquest divendres passat i que estàvem esperant és que semblaria que la vacunació amb dues dosis no és suficient per protegir-nos contra infecció per Omicron. Com us deia, no sabem res encara sobre malaltia severa, però pel que és infecció simptomàtica, les dades són bastant dolentes. Hi ha una pèrdua molt, molt flagrant d'immunitat vacunal.
Qualsevol vacuna o afecten més unes d'altres? Perquè recordo que ahir a la tertúlia va sortir que no sé si era l'informe precisament del Regne Unit, que parlava que algunes vacunacions baixaven més que d'altres. Pot ser això o encara és molt d'hora per saber-ho?
És massa d'hora per saber-ho, perquè aquí sí que tenim, quan ja divideixes per tipus de vacuna, comences a tenir nombres massa petits. Penseu que la mostra total eren 581 casos, si no m'equivoco, d'Omicron, que ja és un nombre, però és quan et divideixes entre AstraZeneca i Pfizer, que són les dues que s'han posat aquí, ja comença a quedar-te amb nombres massa petitons. I l'altra dificultat és que les vacunes AstraZeneca fa molt temps que ja no s'utilitzen al Regne Unit i, per tant, estàs veient una mica una combinació del tipus de vacuna amb el temps que fa que la vas posar, no? De fet, l'única cosa bona que surt d'aquest informe és que la gent vacunada fa menys de 10 setmanes amb Pfizer semblaria que segueix tenint una bona protecció, i és a partir de la setmana 10 que realment hi ha una pèrdua d'immunitat molt fragrant i et quedes amb un 30% d'efectivitat. Amb la AstraZeneca, efectivament, si un mira les dades sense mirar el context, semblaria que no té cap eficàcia contra Omicron amb dues dosis, però com et dic, això també és certament perquè no queda ningú entre l'estudi aquest que s'hagués posat la vacuna AstraZeneca en les darreres 10 setmanes, és a dir, que no tens aquesta possibilitat de mirar vacunació recent.
Per tant, és una aproximació, però és molt agafada amb pinces encara, que pugui ser que AstraZeneca tingui menys efectivitat encara que Pfizer, però vaja, això...
Sí, aquesta dada encara és per confirmar. Desgraciadament, per, diguéssim, la salut humana, però afortunadament per la ciència, en aquest cas, la setmana vinent tindrem moltes més dades.
Mm-hmm. Sobre aquest aspecte, per tant, també hi ha una qüestió clau que has dit, que és la tercera dosi. Mm-hmm. Es veu a les dades que la tercera dosi recupera tota aquesta protecció, no sé si tota o una molt bona part, i crec que, no sé si al Regne Unit les terceres dosis estan sent de Pfizer o és AstraZeneca, però en tot cas aquesta és la qüestió clau des del teu punt de vista, no?
Totalment. La tercera dosi recupera la immunitat fins a més d'un 70%, independentment de quina vacuna t'haguessin posat abans, si AstraZeneca o Pfizer. Totes les terceres dosis que s'estan posant aquí són mRNA, sobretot Pfizer, però també una miqueta de Moderna, però són vacunes mRNA o Pfizer o Moderna, i amb això recupera l'efectivitat fins a més d'un 70%. Per tant, està molt clar que una de les mesures crucials per protegir-nos contra aquesta variant és posar terceres dosis, al ritme tan ràpid com es pugui. Aquí al Regne Unit ja portem més del 40% de la població amb tercera dosi.
Mm-hmm. I en aquest cas, la protecció és contra infecció. Sempre estem dient això, perquè falta la dada de si provoca o no... O, perdó, que les vacunes continuen protegint o no davant Omicron de la malaltia greu. Això no ho sabem encara, no?
Exacte. De fet, els immunòlegs i la gent que realment sap del mecanisme de tot això diuen que és d'esperar que existeixi una certa protecció, fins i tot amb dues dosis, i encara que faci temps que te les vas posar, contra malaltia severa per Omicron, però la veritat és que ens falta més temps, bàsicament. Això sí que és una qüestió de temps, no? Perquè des que la gent emmalalteix o s'infecta fins que realment es posen malalts i necessiten ingrés, com sabeu, passen una o dues setmanes. I jo crec que això seran notícies que tindrem segurament cap a la setmana de Nadal o per aquelles dates.
Hi ha una altra dada que no sé si tampoc s'ha posat al damunt de la taula o encara també és massa d'hora. Em parlaves de la capacitat infectiva, i en aquest cas estàvem parlant bàsicament de les vacunes. Però tota aquella gent que ja ha passat el virus, és a dir, que té una immunitat natural, se sap alguna cosa? Aquesta variant Omicron és capaç de reinfectar amb facilitat a la gent que, més enllà de les vacunes, es van infectar ja en el seu dia, o això encara no se sap?
Sí, això, i de fet això tenim dos estudis, i el primer, que era de Sud-àfrica, ja era certament fiable, perquè Sud-àfrica és un país on el percentatge de gent vacunada és relativament petit, amb els nostres estàndards, però on molta gent havia passat la infecció primerament, i hi ha moltíssimes reinfeccions. I el que s'està veient aquí és que també el percentatge de reinfeccions es dispara dramàticament. Em sembla que, si recordo bé, de casos infectats per Delta, menys d'un 0,5% són reinfeccions, i en canvi amb Omicron ronda el 5%, com 10 vegades més.
Reinfeccions de gent que ja havia passat la malaltia, eh?
Sí, de gent que havia passat la malaltia i documentada, eh? Vull dir que no hi havia cap dubte al respecte.
Però no se sap en què, cap a on evolucionen, o en tot cas, vull dir, que una persona que ho hagi passat de forma severa, que hagi anat a planta, per entendre'ns, o que hagi sigut ingressada, pot ser que acabi tornant a ser ingressada per Omicron?
ens passa el mateix que amb les vacunes, no? Que ens queda, jo crec que ens falten una, dues, tres setmanes perquè aquesta gent que s'està infectant ara, alguns d'ells, desgraciadament, es posin malalts i llavors podrem fer els números de dir perdem també protecció contra malaltia severa o no. És una qüestió de temps.
Mm-hmm. Al respecte d'aquesta qüestió, en tot cas, per la capacitat infectiva que esteu detectant al Regne Unit, entens que, no sé si és així, que Omicron desplaçarà Delta, suposo.
Sí, això està claríssim. Les dades d'Escòcia, que va com una setmana per davant del Regne Unit, segurament en quant a l'expansió d'Omicron, diuen que segurament aquesta setmana Omicron, aquesta setmana vinent, ja serà majoritària a Escòcia.
Què dius ara?
Sí, ja anaven... és que és una variant que va doblant cada 2-3 dies, eh? és una cosa... És una animalada, vaja. I llavors han passat, doncs, del 7% al 15%, i la setmana vinent segurament ja pujaran. És allò del creixement exponencial, no?, que a vegades els... Sembla que segons quins polítics els hi costa d'entendre, no?, que...
Bueno, perquè són de lletres, com nosaltres, i la cosa exponencial no l'acaben de veure. No, però en aquest aspecte, clar, aquests creixements exponencials són una barbaritat, com en paraules de Dani Pretelambra, però ara volia parlar d'altra qüestió, ara que estàvem parlant de les vacunes, una altra de les qüestions clau, que és, demà arriben les vacunes pediàtriques a l'estat espanyol. A partir de dimecres es comencen a posar a criatures. Jo entenc que hi ha molta gent de les que ens està escoltant, ara posaré una cosa molt humana, eh? Uh-huh. És més fàcil vacunar l'avi o vacunar-te tu mateix que vacunar una criatura de 5 o 6 anys, no? Puc entendre que hi ha aquest plantejament, hi ha aquesta alerta, perquè els que són pares tenen una tendència a voler protegir al màxim les seves criatures que potser no tenen cap a d'altres persones o cap a si mateixos. Les evidències que tenim al respecte de la seguretat de les vacunes amb criatures i, per tant, la necessitat o no de posar-les, quin és, doctor?
Mira, bàsicament tenim un assaig clínic amb la Pfizer, que entenc que és la que s'ha aprovat a la Unió Europea. Eh?
Sí.
Hi ha un assaig clínic d'aquests que en diem randomitzats, on per atzar, diguéssim, a 1.300, arrodoneixo números, però a uns 1.300 nens els hi va tocar posar-se la vacuna i a uns 1.300 nens els hi va tocar el placebo aquest, no?, que és bàsicament un sèrum sense vacuna. Aquest tipus d'estudi és l'estudi de més qualitat que un pot tenir, perquè totes les dades... Són transparents, està tot preespecificat i és bàsicament el nivell de confiança més alt que tenim. En allà vam veure que la vacuna era molt efectiva per protegir contra Covid simptomàtica, aproximadament un 90-91% d'efectivitat, i els efectes secundaris que s'hi veien en aquesta mostra eren molt semblants als que bàsicament tenen totes les vacunes, no?, que és dolor i vermelló al lloc on et punxen, una miqueta de febre, una miqueta de mal de cap que duren un o dos dies i que li passen al voltant del 10, 15, 20% dels nens vacunats i que milloren paracetamol, no? Aquest és el perfil de risc i de benefici de la vacuna Covid de Pfizer.
Mm-hmm. O sigui, el risc són aquestes conseqüències, aquests efectes secundaris molt lleus, però evidentment també s'ha parlat de miocarditis, etcètera, de coses un palet més greus. Què se'n sap d'això?
D'això se'n sap que els casos de miocarditis postvacuna reportats i que hi ha una certa sospita que puguin tenir relació causal s'han vist sobretot en nens masculins, diguéssim, d'edat entre 13, 14 i 17 anys. Aquesta és l'edat on s'ha vist sobretot els casos de miocarditis. En els nens de 5 a 11 anys, en aquest estudi assaig clínic que us deia, no es va observar cap cas de miocarditis ni pericarditis, i hi ha un programa de, com en totes les vacunes, un programa d'aquests de monitorització, no?, que fem per mirar la seguretat de cara al futur, i fins ara no hi ha senyal de miocarditis, pericarditis en nens d'aquesta edat. Cal recordar que és una dosi un terç més baixa que la dosi que se li posa a un nen de 13 o 14 anys.
En el cas de... Sí, certament és un terç de la vacuna, no és la mateixa, per això dèiem vacuna pediàtrica, per diferenciar de tota la resta, no és la mateixa vacuna. Per tant, des de la teva posició com a especialista farmacològic i epidemiològic, el risc-benefici de vacunar a tots els infants de 5 a 11 anys, quin és el balanç, des del teu punt de vista?
Mira, les dades en base a aquest assaig clínic ens diuen que el benefici-risc és bo perquè si bé és veritat que les complicacions severes de la malaltia Covid en nens és relativament infreqüent, s'ingressen entre un de cada 500 casos, un de cada 1.000 com a molt, també és cert que no veiem cap d'aquests efectes secundaris importants, diguéssim, amb una mostra d'un tamany semblant, no? De 1.300 nens. Per tant, ja pots fer els números i dir, home, si estic estalviant ingressos hospitalaris i no estic en el mateix nombre de nens, d'uns 1.000 nens, no estic provocant cap efecte secundari d'aquests seriosos, està clar que el benefici-risc és bo. Dit això, jo tinc molt clar que la gran notícia de l'aprovació d'aquesta vacuna, sobretot i en primeríssim terme, és pels nens que tenen patologia prèvia i que poden tenir un risc més alt d'ingrés o de malaltia més severa, no? Que això serien nens amb moltes patologies com càncer i demés, que afortunadament són poc freqüents, però nens amb malalties com asma, obesitat, diabetes, això els toca una mica als pediatres dir quin és el perfil de nen que s'ha de vacunar primer, no? Però la gent que té un nen amb alguna patologia, el fet que se li pugui posar la vacuna ja és una boníssima notícia.
Mm-hmm. Des del punt de vista de la capacitat de vacunació, per tant, el que des del teu punt de vista seria desitjable és aconseguir també el 100% de vacunació infantil, com es vol de les altres franges, o és menys necessari que en d'altres?
Jo crec que hauríem d'aconseguir vacunar el 100% de nens que tenen patologia, el 100% de nens que tenen que conviuen o estan molt sovint en contacte amb gent vulnerable, ja siguin pares, avis o el que sigui, i la resta, quan hi arribem, haurem de fer números i veure on estem amb la pandèmia, no? Perquè ara mateix, si jo hagués de prioritzar recursos, els prioritzaria, recursos vacunals, d'infermeria i de medicina, prioritzaria la vacunació d'aquests nens que o bé estan malalts o bé tenen gent malalta al voltant. Mm-hmm.
Ahir el doctor Paredes, de fet, deia, si estem parlant de la vacuna, per mi ho tinc claríssim. Davant de la qüestió de priorització, per mi terceres dosis molt abans que les vacunes infantils, però molt abans. No sé si és la teva opinió. Que una cosa no treu l'altra, tampoc.
Terceres dosis?
Però...
No, totalment d'acord. Terceres dosis i vacunació en nens amb patologia prèvia. Mm. No volem que cap nen amb patologia prèvia, que porten mesos esperant, també cal recordar això, porten mesos esperant sense poder fer res, no? Perquè no hi havia vacunes aprovades per ells, aquests els hem de donar la vacuna tan aviat com puguem. Mm-hmm.
Un quart d'11 del matí, sé que el doctor Perito Lambre se n'ha d'anar, per tant no li prendré més temps, tot i que ara hi ha moltes cares de preguntes, però no podeu. Doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns un diumenge més.
Gràcies per les certeses, doctor.
Adéu-siau.